La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:03, es comença Protagonistes Vila-real al 92.2 amb Susana Pérez. Molt bon dia, salutacions especials, així la que els parla, Susana Pérez. Estem a 2 de juny i saben que jo, antes de començar el programa, estava convençuda que era 2 de maig. Fijen, i les meus companyeres m'han rectificat. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Txelo, quina reflexió m'has fet quan t'he dit, uf, 2 de juny?
Pues que mos han furtat el mes d'abril i el mes de març.
I tu em dies, Maria, que per a tu el març va ser el més llarg.
Sí, a mi, per exemple, abril i març no se m'ha fet tan llarg com va ser març.
Però març va ser una quinzena.
Pues se me va fer molt llarg, no ho sé per què.
Perquè eres animalet de costums, eh? Te dic, en tot el carinyo del món, és dir, es vam acostumbrar, eh? Es vam acostumbrar... Mm-hmm. Abril i maig.
És que a lo millor març, com era el principi de tot, uh-huh, era com que teníem moltes coses a fer i tenia que vindre abril i teníem l'esperança que abril fora normal. I quina paraula, mai hem utilitzat tant la paraula normal com fins ara, no? Però era com l'esperança, tenies l'esperança de que tot anava bé, de que pogueren fer Pasqua, pogueren fer... i no. I ja després ja te vas acostumar a l'abril, era, és lo que n'hi ha.
Pues jo que sí que considero que jo sóc un animal de costums, és dir, a mi m'agrada la normalitat, el que siga sempre les coses d'una manera determinada, maig i per a mi maig ha sigut com la normalitat. Aquesta nova normalitat per a mi ha sigut el mes de maig. I per això la sensació que tinc és que no mos ha passat el mes de maig.
No ho sé, però jo crec que el mes de maig, en tot això de les fases, de en quina fase estic? En la 2, en la 3, en la 1, en la 0? Jo crec que això ha sigut millor i a més, com ja vam començar des del principi a poder passejar, quan estàs ja fora de casa, aunque isques un ratet, ja pareix que siga d'una altra forma la rutina.
El entorn ha sigut diferent. En el mes de maig, així, on nosaltres estem situats, és a la localitat de Vila-real, hi ha festes, hi ha comunions, i com tot això no ha estat, no ha passat, per a mi, i és quan mos dia Txelo, que és que m'han robat el mes de maig i el mes d'abril, i és que a Sabina no el traurem de la cançó, no? Sabina.
No ho traurem. O sea, n'hi ha molts memes, vaig veure l'altre dia, no?, d'un xic pujant les escales, lo típic que puges les escales de dos en dos, no? Pues este xic, cada escaló era un mes i passava de març a l'escaló de juny, saps? En la cama dalt. I és que és una reflexió molt bona, no? Tot el que estan fent la gent de tot.
Allò que volen que tornem tots a la nova normalitat, pues fija't que no volem, és dir, ahir parlàvem de l'apertura de les playes, però és que tots ens situem ja en juliol, que és quan ja tindrem tot obert, que estan els turistes, és dir, els polítics i els tècnics se passen el dia dient-nos, tenim que tornar a viure la nova normalitat, i nosaltres el que volem és la normalitat, el que volem és aquesta normalitat que pensem que s'havien guanyat i que la vam desperdiciar. No sé si la culpa nostra, la culpa... No, no tinc ni idea. Però bueno, anem a fer un repasset de lo que ens ha passat... No res, en 24 hores, que fa que estàvem parlant en els nostres oients.
Exacte, i és que avui ja han eixit les dades de l'atur. I al mes de maig ha augmentat l'ocupació mesurada amb l'afiliació a la Seguretat Social. Va créixer en una mitjana de més de 97.000 afiliats més, deixant el número total en 18,5 milions. Per part seua, l'atur registra l'augment en més de 26.000 500 persones i ja hi ha prop de 3,75 milions d'inscrits en les oficines públiques d'ocupació, segons les xifres divulgades aquest dimarts pel Ministeris de Treball i Seguretat Social. Tots aquestes dades estan molt influïts pel expedients de regulació temporal d'ocupació, els CERTOs, que es van posar en marxa per amortiguar la caiguda, no? de les xifres de treball. I encara que ja han eixit aquesta situació entorn a 400.000 persones, encara hi ha 3 milions de persones que estan en ERTOs en este moment a Espanya. És a dir, tenim 3,75 milions de persones aturades, però tenim 3 milions de altres persones que estan en estos ERTOs. O sigui, que en este moment no estan treballant, però que estan ahí i que no els conten perquè tenen l'esperança de que després totes aquestes persones tornen a treballar. Bé, clar?
Espere que siga real i que aquestes persones tornen i isquen de l'ERTO.
Ara mos fixem així a Castelló, perquè l'atur registra a la província de Castelló una pujada en 607 persones, en un 3% de més que a l'abril, amb una xifra total d'aturats de 47.000 Vale? I és una de les províncies més afectades a la Comunitat Valenciana, per dir-la que més, perquè València i Alacant tenen una variació molt propera, no ha afectat gens.
Molt mala notícia. En fi, suposo que això... És que m'has deixat disgustar, perquè lògicament a la província de Castelló... Sí, ens trobem en aquest problema, el que farà és que tot siga com un poc un castell de naipes que ens afectarà a tots, però bueno, jo suposo que som emprendedors i tirarem endavant en això i en tot el que faci falta. A més, també tenim aquests caps pensant, polítics, que estan i que a més estan cobrant tots els mesos i que tenen la funció de tornar a generar allò que diuen que és donar o propiciar que hi hagi empleo a la província de Castelló.
Sí, després parlarem amb el diputat nacional del Partit Socialista, Germán Renau, que hem parlat un poquet de les xifres de l'atur, no? I ell ens diu en aquesta entrevista que sí, que ells tenen l'esperança que conforme vagin passant les desescalades, les fases de la desescalada, pues que se vagi augmentant això, els afiliats a la Seguretat Social i que baixen este nombre d'aturats, sobretot ara que ve la campanya estival, que és quan menys
paratge hi ha. Passar directament al mes de juliol.
Al juliol. Home, però en juny també tindrem que anar a la platja i tot això.
Bueno, els datos que ens dona el paro és que no és que ha entrat molta gent dels ERTOs. Per no, tant, no. Esos 3 milions de l'ERTO que tenim a nivell nacional, el que volem és que també se recuperen.
Exacte. I ara parlem perquè fa molts dies que no parlem de les xifres de contagiats així a Castelló. I ha que parlar perquè l'evolució del coronavirus a la província està marcada en els últims dies per les bones xifres, però encara es produeixen males notícies. Un exemple contrastat es troba clarament en el Departament de Salut de Castelló. Des de l'últim boletín que es va fer el divendres, el Departament de Salut de Castelló ha registrat 2 defuncions i 11 nous positius. Amb això, la gran majoria dels casos confirmats en les últimes 2 setmanes no s'han confirmat en els últims 3 dies. És a dir, en els últims 3 dies hem tingut més contagiats que en la resta de 15 dies anteriors també... en la fase 1.
Clar, també hem passat a una altra fase, és dir, el que passa que si estiguin contagiats ja haurà sigut encara de quan estàvem en la fase 1, eh? Si s'han manifestat ara, és dir, només estem 3 dies, 2 dies, no? Uh-huh. En la fase 2.
Exacte, estem parlant de 11 persones i el total de contagiats a Castelló en aquests moments és de 21. O sigui, que esperem que Isa
que se quedi ahí.
Que se quedi ahí, perquè si no seria això, molt males notícies. I la normalitat va seguint, no? I parlem ara de Diputació de Castelló, perquè a partir d'este dimecres el Centre Cultural en les Aules de la Diputació reprèn la seva activitat reobrint les portes del seu saló d'exposicions a la ciutadania. Això sí, 33% de capacitat. I la primera de les exposicions que veurem és de l'artista Amat Vellés, de la Pobla de Tornesa.
Uh-huh. És a dir, hi haurà un 33% de la població, hi haurà gent que regularà l'entrada dins de les aules, no?
Exacte. I ara ens n'anem a Nules, perquè l'Ajuntament demana a la Generalitat Valenciana un suport per a poder complir amb garanties el pla de reobertura de les platges en aquesta en totes les localitats de la Plana Baixa. O sigui, demanen ajuda per obrir en seguretat i que siga la Generalitat Valenciana les que diga a tot el món com tenen que obrir, el que tenen que fer i tot.
Però demanen ajuda, bueno, en el dia 5 és el decret de com tindran que obrir-les, i el rebrà tot el món. Demana ajuda per a saber com o demana ajuda per a financiar les mesures?
Clar, per poder complir-les i garantir-les, és a dir, per finançar-les, imagine, per a que tots puguen fer el mateix.
Bueno,
no?
Això és el que ens deia ahir l'alcalde de Moncofa, i és que totes aquestes mesures que han de prendre, que se té, que lògicament hem d'invertir més, totes deixaran a nivell de les arques municipals. Per això ahir el grup del Partit Popular de Castelló se van reunir per a poder demanar-lo a la Generalitat. Suposo que avui l'alcalde de Nules, que sabem que és de CEM, és un partit que ell també és el president, ell és el president d'un partit a nivell nacional, té que demanar-lo ell per el seu compte.
Ara ens venim hasta Vila-real, perquè la policia local compta amb 7 nous agents que s'han incorporat a través del conveni de cessió de borses d'ocupació temporal d'agents signats per l'Ajuntament d'Almenara. O sigui, han vingut des de la bossa d'Almenara a treballar així a Vila-real.
Ah, sí? Uh-huh. Però de forma temporal.
Sí, exacte. I també anunciar que l'Ajuntament de Vila-real reprèn des d'avui l'atenció presencial amb cita prèvia perquè la ciutadania pugui realitzar tràmits i gestions amb l'administració local en horari de 8 a 5 de la vespre de dilluns a divendres. Amb l'objectiu d'evitar les cues i que hi hagin aglomeracions i tot, és convenient que que les persones que necessiten anar a tots aquests serveis criden abans per sol·licitar cita prèvia al 964-57-0000, que atén de 8 a 2 en horari de telefonada.
Bueno, però que això també està molt bé, a més, perquè així aprofites el teu temps i no tens que estar ahí fent cua i saps exactament a l'hora que van atendre. Suposo que regularan el temps de cada visita, no?
Sí, imagines, sí, en tots els
perquè si no hauran d'esperar, imagines que tenim una visita que dura més, la que arriba, que fa, se queda fora a la porta, això ho tenim clar.
M'imagino que ho regularan bé per a que tot el món pugui anar el més fàcil i que no tarden. I parlem també del temps, no? Perquè el cel de la Comunitat Valenciana estarà demà dimecres poc nuvolós, amb núvols d'evolució que podran originar ruixats i tempestes a l'interior de Castelló i que podran afectar de manera feble i ocasional al litoral. El vent bufarà fluix de direcció variable i les temperatures es mantindran sense canvis.
I cap al fin de setmana tindrem les platges per a poder anar?
Demà t'ho diré.
Vale.
No, anticipem.
Tenim novetats que venen des de Generalitat, vale? Des de Generalitat, demeteix el Consell Assessor de l'IBAM per a l'anunci de que no se prorroga García Cortés com a director. Demà parlarem en la secretària Raquel Tamarit. Raquel Tamarit és la secretària d'Autonòmica i ens explicarà què és el que ha passat, vale? Perquè en teoria José Miguel García Cortés no renova el càrrec. Entonces el seu consell assessor han dimitit tots. En principi és un càrrec que té que eixir publicat i tenen que optar les persones que estiguen preparades, i clar, a García Cortés se li havia acabat i volen fer-lo públic. Hi ha hagut algun tipus de controvèrsia. Ell diu que vol dimitir, que dimitix quan a setembre pot ocupar el càrrec, i a més des de la Generalitat li diuen que bueno, si ell és una persona d'experiència i que ho ha fet bé, perquè no se torna a presentar. Ahí n'hi ha algun tipus de controvèrsia que ens... almenys es llama l'atenció, ¿vale? L'Institut Valencià d'Art Modern és conegut a tot arreu del món.
Sí.
Entonces és un puesto on és un càrrec golós, és un puesto golós per a la persona que pugui optar a d'ell. Per tant, volíem parlar amb ella, no ha pogut ser, en teoria demà podrem parlar amb ella i ens explicarà què és lo que ha passat en este sentit.
Sí, perquè és curiós que una persona si té el càrrec fins a setembre i a més després de passar perquè ve a ICIT diverses voltes a donar entrevistes des del principi de la pandèmia, no? Sobretot d'exposicions, i ara estaven també dient com seria la transformació de l'IBAM i com es respectarien les mesures de seguretat, i es cridant el que ara quan vas començar una altra volta tot ell decideix que ha de dimitir.
I sobretot que el consell assessor dimitisca... Bueno, el consell assessor, lògicament, està rodejat per persones de la teva confiança, però, sí. Vamos, quan tu estàs dins d'un consell i fas les coses bé, la persona que entra nova de director, suposo, admetis el teu bon fer de les coses. També hi ha algo que ens ha llamat prou l'atenció. No podem encara tindre entrevistes sobre això, que en teoria també la tindrem demà, perquè s'anuncien retallades en educació, i el conseller Marçà se va rasgar les vestidures dient que d'això nada, que això no pot ser i tal i qual, però sí, en Escola Oficial d'Idiomes s'anuncien retallades que afectaran, i afectaran a gent que ja tenia la plaça assignada. Això és una cosa que ens preocupa prou, perquè ens havien dit que no, que això no ocorreria i que no n'hi hauria ni ser retallades. En principi, avui a les 11 tenien reunió, veurem què passa, i demà sí que és veritat que quedem en Joan Pérez, que és membre intersindical del sindicat de professors, i ens aclarirà un poc més este tema. No obstant, també hem demanat aquesta entrevista en Rubén Trezano, que també ens detallarà què és el que ha passat ahir en aquestes possibles retallades que poden n'hi haure en quant a la formació de gent que vol anar a poder formar-se, perquè ens parlen de cultura i ens parlen de que el botànic se caracteritza perquè la cultura la té en molt, molt lloc.
La veritat és que, a més, retallades en l'Escola Oficial d'Idiomes pot afectar a molta gent. O sigui, no sé si estem parlant bé, també tant a nivell... Bé, es tracten tots els idiomes dins de les escoles oficials d'idiomes, tant el valencià com l'anglès, fins al francès, i tots els idiomes. I la veritat que hi ha molts usuaris que cada any entren a formar part d'aquestes escoles, i és cridaner que decidisquen fer retalls i com pot afectar a aquests alumnes, no? Sobretot en guany, què passarà en tots aquests...
El conseller Marçà va afirmar: si algú ens exigeix reduir el nombre de professorat al País Valencià, jo no ho faré. El director general de Política Lingüística, Rubén Trezano, també estava en la mateixa línia. És dir, veurem què passarà demà, perquè clar, no podem avançar més fins que no sapiguem què ha eixit d'aquesta reunió.
Sense saber com afectarà.
I ara sí, ara anem a passar a sentir els convidats que tenim avui així a la 92.2. Espero que siga del seu interès, i no bona neu, escolteu-nos, que nosaltres així en 2 hores no anem a menejar-nos, i quan tornem després de cada entrevista volem que estiguin així.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, Calle Molino 11, Vila Real.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Vila Real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Parlem en clau nacional amb el diputat en el Congrés dels Diputats per Partit Popular, Òscar Clavell, bon dia.
Molt bon dia.
Òscar, bé, esta setmana ens encontrem també a les portes d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Què els pareix des del Partit Popular?
Bueno, el Partit Popular ja ha anunciat que va votar lo mateix que l'última, és a dir, no. Va votar en contra de que el Partit Socialista i que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias continuen fent d'Espanya lo que vulguin, perquè tenen ferramentes legals per a fer lo mateix sense declarar l'estat d'alarma. Espanya cada dia s'alça en un escàndal nou, llámese Ábalos, llámese Marlaska, llámese ara Irene Montero. Tots han vist el vídeo que va rodant per ahí per les redes socials de les declaracions de Irene Montero, de tota una ministra del govern d'Espanya reconeixent el problema que tenien damunt i estaven amagant-lo a la societat. Això en un país normal, en un govern normal, aquesta persona duraria 2 segons com a ministra del govern, però ella continua recolzada tant per el president com per el vicepresident Pablo Iglesias. Per això no podem consentir que el Partit Socialista, que Podemos, continue aprofitant-se d'un estat d'alarma per a fer els seus pactes antinatura, anti-Espanya, pactes en Esquerra Republicana, pactes en Bildu, pactes en tots aquells partits que volen acabar en Espanya i en el sistema constitucional que tots coneixem. Sabem, i els datos del paro d'avui són preocupants. Estem parlant que durant el mes de maig quasi 30.000 persones més han anat al paro. Quasi 4 milions d'espanyols estan a dia d'avui en el paro. Més 3,8 milions, a més, que estan en els ERTEs i que, per desgràcia, molts d'aquestes persones que estan en aquests moments en un ERTE poden acabar en el paro. No pot ser que continuen tancant empreses. Des de que Pedro Sánchez és president del govern, i ahir se van complir els 2 anys des d'aquella moció de censura que van tirar a Mariano Rajoy del govern d'Espanya, doncs han vist com quasi 6.800 empreses han tancat, 100.000 empreses més n'hi han quebrades, i això és el que no podem consentir. No podem consentir que este govern, l'escàndalo del dia tapa l'escàndalo del dia anterior, l'escàndalo de demà taparà l'escàndalo del dia d'avui, anem a escàndalo per dia, no sabem la realitat, no sabem el número de persones que han perdut la vida durant esta pandèmia, estem parlant que les dades aproximades del govern són de 27.000 espanyols que han perdut la vida, però és que les funeràries paguen de 44.000, al igual que l'Institut Carlos III. Per tant, algú està contant mentira i, com no, el Partit Socialista està gastant la mentira com a ferramenta fonamental i com a arma diària del seu discurs.
Sí, parlant abans que ha fet referència a la ministra Montero, demanaran també la seva compareixença en el Congrés dels Diputats perquè s'explique com ja ha passat amb el ministre Marlaska?
Està demanada ja la compareixència. L'han demanat en si. El Partit Popular és l'única opció viable, l'única alternativa real a este govern d'esquerres que està destrossant Espanya. No solament la de la ministra Montero, sinó tenim també la de Marlaska, demanada des de fa molt de temps per tot el que està passant en la Guàrdia Civil. No podem consentir que els organismes públics de l'estat de dret d'Espanya, com pugui ser la Fiscalia, com pugui ser el CIS, com pugui ser Radio Televisió Espanyola i ara la Comissió Nacional de Mercados i Competències estiga polititzada i estiga al servici del Partit Socialista. Això és el que no pot ser. I, per tant, hem demanat moltíssimes compareixences, moltíssimes. Una de les últimes, la de la ministra Montero, després de les seues declaracions en aquell vídeo, en aquelles imatges que tots han vist lamentables. Són lamentables, patètiques, com en tono de mofa, de burla, se'n riu els dos espanyols, quan estem parlant, segons el govern d'Espanya, de 27.000 persones que han perdut la vida, però segons altres dades, altres fonts, prop de 44.000. Està burlant-se de totes les persones que han perdut la vida, de tots els seus familiars i de totes les persones que entraran ara en una crisi econòmica bàrbara. I això és el que no pot ser. I la senyora Montero tindrà que anar al Congrés a donar les explicacions corresponents.
Sí, diputat, tornant a la pròrroga de l'estat d'alarma, ja sabem, no, que Esquerra Republicana de Catalunya s'abstendrà i que Ciutadans tornarà a votar a favor d'aquesta pròrroga. Què li pareix la variació que està prenent el partit de Ciutadans?
Ciutadans està desnortat. Ciutadans ha perdut el rumbo. Però és que ho diuen els seus afiliats, és que ho diuen els seus militants, és que ho diu la gent que té càrrec en Ciutadans. Estem veient totes les fugides que està veient de personatges que han tingut un alt càrrec en Ciutadans, estan pegant a fugir d'aquest partit, estan criticant moltíssim les decisions d'Inés Arrimada, estan criticant moltíssim aquests volantais que estan pegant en qüestions tan importants com la que estem passant. És que no pot ser, és que han enganyat el PSOE. Si Pedro Sánchez és el líder de la mentira, ell ha enganyat els Ciutadans en més d'una ocasió i segur que Inés Arrimada li agrada que li enganyen i que se l'agarren a cachondeo, a pitorreo. I tornarà, i s'està plantejant, apoyant, bé, a través d'un sí, d'una abstenció, aquest estat d'alarma que ja no té cap sentit. Torna a dir, quan hi ha mecanismes legals i jurídics ja establerts que poden emplar-se sense aprovar una nova estat d'alarma, una prova de l'estat d'alarma. Per això, Ciutadans, no m'agrada parlar a mi de la casa del veí. Ja tindran prou ells en donar explicacions a la seva gent de lo que estan fent.
Sí, però
evidentment, el que queda clar és que Ciutadans ha perdut el rumbo. Ciutadans, que pretenia ser una alternativa real al Partit Socialista fa un any, fa apenes un any, ha desaparegut. La gent, els espanyols, tenim que veure que aquesta única alternativa real és el Partit Popular, i que ahí estarà fent oposició quan toque fer oposició, oposició molt dura, molt crítica, però que també és un partit de govern que s'ha de governar quan li ha tocat governar.
Aquest canvi de Ciutadans pot fer peligrar coalicions que tenen en altres punts del país o en qualsevol de les poblacions que estan unides?
Mire, Ciutadans en aquests moments no sap el que vol fer. Ciutadans ha anunciat que no perillen els pactes que té el Partit Popular en comunitats o en ajuntaments. Per això ho ha de decidir Ciutadans i tindrà que donar les explicacions corresponents a qui corresponga. Jo crec que no. Jo crec que no estan en perill, perquè, de fet, allà on està governant el Partit Popular, i ara, doncs, per exemple, tenim en ment la Comunitat de Madrid o l'Ajuntament de Madrid, podríem dir moltíssims, no? Però ficar a gust que són referència, està funcionant molt bé aquest govern. Estem veient com la gent de Madrid, tant de la comunitat com de la ciutat de Madrid, però estan molt contents amb els seus governs autonòmics i local. I està veient la gent que el Partit Popular, allà on ha governat, sense tindre les competències com tenia el govern d'Espanya en un estat d'alarma, que era el mando únic, i això que n'hi ha que recordar-lo, és on millor ha funcionat. Per exemple, avui llegia una notícia d'Andalusia, del turisme. El turisme, les reserves turístiques en Andalusia s'han multiplicat. És la primera regió del món, no d'Espanya, del món, que més reserves turístiques està tenint per a aquest estiu. I això és perquè hi ha un bon govern a Andalusia després de quasi 40 anys de socialisme. I això és perquè la gent, els empresaris, el sector turístic, els usuaris, veuen que hi ha una tranquil·litat, que hi ha una seguretat, que hi ha un turisme de qualitat, i estan apostant per Andalusia. I en Andalusia governa el Partit Popular, tenim un president del Partit Popular, i no crec jo que ara que perillarà i se govern d'Andalusia, que està funcionant molt bé després, torna a dir, de 40 anys de socialisme, per els vaivens d'Inés Arrimada i de Ciutadans.
En altre ordre de notícies d'actualitat, no? Seguís trobant-se la renda mínima, no? I la polèmica es troba ara mateix en que el govern central ha decidit que aquesta gestió directa, Navarra i el País Basc sí que la puguen fer, però la Comunitat Valenciana no. Què li pareix aquesta decisió?
Pues mire, parlàvem al principi d'esta entrevista d'aquests pactes en els partits que volen trencar Espanya, que està fent el Partit Socialista aprofitant-se de l'estat d'alarma. Això mateix que vostè ha comentat és un exemple. Uh-huh. Com pot ser que estigui pactant en Bildu o en el PNV per afavorir unes comunitats enfront d'altres? Que és que un ciutadà que visga en Bilbao o en Pamplona és millor o pitjor que uno que visga en Vila-real, en Castelló, en la Vall o en Alacant? Pues no. Tenim que tenir els mateixos drets tots, independentment de la comunitat, de la ciutat, de la província on visguem. I el que no pot ser és que s'aprofite aquest estat d'alarma per aprovar mesures tan importants com és esta, que considerem que és important, i el que el Partit Popular està demanant és que se tramite com un projecte de llei. Això què significa? Que si la tramitació se fa com un projecte de llei, se poden aportar millores, se poden aportar esmenes que milloren en definitiva aquesta iniciativa. Uh-huh. Però és que el Partit Socialista no vol, perquè una de les mesures que aportaria el Partit Popular és que siga per igual a tots els ciutadans, independentment de la comunitat autònoma on visguen. I això és el que no vol fer el Partit Socialista, perquè el Partit Socialista està entregant Espanya als enemics d'Espanya, que és una incongruència, però és la realitat. Està entregant Espanya als interessos dels espanyols als que volen acabar en Espanya. I això és impossible. I això no se pot fer. I esperem que el Partit Socialista admitisca que s'aprove o que el tràmit siga ordinari per a poder aportar totes les esmenes que se tinguin que aportar i totes les millores a aquesta llei, a aquesta iniciativa, i que isca una mesura, una medida important, coherent i sobretot igual per a tots.
Bé, diputat, gràcies per haver estat avui amb tots nosaltres i haver xerrat de tota l'actualitat política a nivell nacional.
Un plaer, com sempre.
En Restaurante Santa
Barquitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Es el turno de hablar con el diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Germán, hoy es noticia otra vez los datos del paro, ¿no? Ya hay 3,75 millones de parados en España y yo creo que también sigue preocupando de que otros 3 millones de personas siguen estando en ERTE, ¿no? Sin saber cuál es su situación. ¿Qué pensáis desde el gobierno? Porque realmente son muy malas cifras.
Bueno, vamos a ver. El número de la, el empleo realmente ha crecido con un aumento de la afiliación a la seguridad social. Es cierto que hay más personas en desempleadas en este momento, pero también ha habido un aumento de la afiliación. Aquí habrá que también evaluar la desestacionalización, no por meses, pero evidentemente lo que se está notando ahora respecto al mes anterior es que se está iniciando la reactivación económica. De hecho, este mes han salido 500.000 de personas de los de los ERTES, ¿no? Estaban en ERTES y se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Lógicamente sabíamos perfectamente que mientras estuviéramos inmersos en esta, en la crisis provocada por esta pandemia, en este momento las cosas van a ser difíciles, pero precisamente yo no veo que decir que hay 3 millones de personas en ERTES sea no es equivalente a que haya 3 millones de personas paradas. Precisamente los ERTES son el mecanismo que ha permitido que una vez pasada digamos lo peor del confinamiento y de esta cuarentena, la gente se pueda reincorporar a sus puestos de trabajo. Yo creo que precisamente los ERTES han sido una herramienta que ha servido para preservar ese empleo. Y de hecho también en los datos que se publicaban hoy ha quedado claro que los ERTES, eso de los ERTES no se están pagando, tampoco es cierto. En este momento se han pagado ya el 98.5% de los ERTES. Eso se podría decir que es prácticamente la totalidad, salvo lo que quede todavía en por aquí haya habido, porque puede haber habido algún problema de tramitación o lo que sea. O sea, están evidentemente los ERTES ya pagados. Yo creo que es un dato muy positivo ese aumento de medio de afiliados a la Seguridad Social, que ahora mismo está en 18 millones y medio de personas, ¿vale? Es un aumento de 100.000 cotizantes respecto a abril. Yo creo que evidentemente en este momento hay mucha gente desempleada. La crisis de esta pandemia tiene una parte importante de culpa, pero sobre todo lo importante ahora es trazar un plan a futuro para poder reactivar la actividad económica.
Sí, bueno, en los próximos meses, conforme vayan pasando las fases de la desescalada, también veremos que ese número probablemente de la Seguridad Social, ¿no?, o de los ERTES va disminuyendo.
Sí, claro, el objetivo lógicamente es que todos aquellos trabajadores que están ahora mismo en un ERTE, pues que evidentemente salgan de él y se reincorporen a sus puestos de trabajo, porque esa fue la finalidad de la herramienta de los ERTES estos de fuerza mayor. Ahora mismo, claro, vamos de cara al verano, vamos de cara a una nueva campaña para el turismo, y yo creo que también es importante saber que en estas próximas semanas, 2 semanas, se aprobará un plan de turismo especial que constará de más de 2.600 millones de impulso económico para promocionar el turismo en nuestro país, el turismo interior también, para generar esa actividad económica.
Sí, imagino, para promocionar, pues seguir fomentando toda la actividad que hay en nuestro país, la verdad. En otro tema de actualidad, se encuentra la prórroga del estado de alarma, ¿no? Hoy hemos conocido que Ciudadanos dirá sí a esta continuidad. Imagino que desde el PSOE pues estarán satisfechos con este acuerdo.
Bueno, esta es será la sexta prórroga, esperemos que sea la última, si todo va bien, si todo va según los planes, ¿no? Según la desescalada, en principio podría ser ya la última prórroga del estado de alarma. Y yo creo que es muy importante que haya habido un consenso amplio y que se hayan sumado otras fuerzas políticas a este apoyo a la prórroga del estado de alarma. Porque es bueno que vuelva un poco la cordura después de las tensiones que hubo en las últimas prórrogas del estado de alarma, pues fruto un poco de los intereses también de cada uno. Yo creo que tiene mucho valor, ¿no?, el hecho de que esta vez ya esté claro que saldrá aprobada la prórroga del estado de alarma, sumándose pues a Esquerra Republicana, el PNV, Ciudadanos, que son formaciones que tienen muchas diferencias políticas también, pero creo que han entendido perfectamente la necesidad de continuar por este camino.
Sí, voces del Partido Popular acusan a Ciudadanos de perder el rumbo por pactar con estas fuerzas. ¿Qué opina?
Ostras, que a mí se me hace muy difícil que el Partido Popular crea que otros están perdiendo el rumbo. Más teniendo un poco presente cuáles son sus últimas actuaciones políticas, ¿no? Las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, desde la tribuna del Congreso, creo que eso sí que es una muestra de perder completamente el Oremus y el norte político. Yo creo que cualquier formación política dentro de la dentro de una educación y de un decoro puede evidentemente variar en cualquiera de sus posiciones, porque el mundo no es inmutable. Yo creo que estamos en una situación que hace 3 meses nadie hubiera imaginado. Y yo creo que la, pues como era aquello de los planes son eso que haces para que nunca suceda o algo así, no me acuerdo exactamente cómo es el dicho, pero vamos a ver, uno puede tener una idea muy clara, puede tener una dirección muy marcada. Y luego pues llega una situación que no está prevista y hay que saber reaccionar. Yo creo que el inmovilismo en la política, como en cualquier aspecto de la vida, no es más que un fracaso de la capacidad precisamente que tenemos los humanos para adaptarnos a la realidad. Y yo creo que una formación política que cambie lo que opina en torno a una cuestión o que cambie de dirección política porque el mundo ha cambiado y tiene que adaptarse, me parece lo más normal del mundo. Lo que me parece extraño es que las circunstancias cambien completamente, que estemos en un mundo completamente diferente al de hace 3 meses y que uno siga obcecado en sus mismas obsesiones sin cambiar ni un milímetro de dirección.
Diputado, hablando de otros temas, el foco mediático, ¿no?, la semana pasada se puso encima de Marlaska por toda la crisis dentro del Ministerio del Interior respecto a la Guardia Civil, ¿no? Y parece que desde ayer el nombre que es más va a resonar durante esta semana va a ser la ministra de Igualdad, Irene Montero, por ese vídeo que sacó ayer a relucir ABC. ¿Qué opinan desde el Partido Socialista de esto de esta conversación, ¿no?, de esta entrevista que tuvo la ministra Irene Montero y sus declaraciones?
Pues si quieres que te diga la verdad, no puedo opinar porque lo he oído un poco por encima, pero no he podido verlo realmente. Uh-huh. La verdad es que no te puedo decir nada porque no...
Porque no ha podido verlo ni ha podido...
No, la verdad es que lo he visto esta mañana así un poco por encima y no he tenido tiempo todavía de verlo. Uh-huh. La verdad es que lo siento, pero no puedo...
No se preocupe. Pues más o menos ya estaría toda la entrevista hecha. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de todos estos temas, tanto de la prórroga del estado de alarma, que esperemos que salga adelante sin problemas durante esta semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y estaré encantado de volver a hablar con vosotros cuando queráis.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I esta setmana també tenim a Víctor Viciedo, que és el president d'Alif. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Desgraciadament, ens toca cada setmana cridar-te perquè pareix que se busquen problemes on no deurien d'haver. Anem a passar-nos, si te pareix, al castellà, per a que mos entenga la gent que no és d'ací de la província i que després podrà sentir aquesta entrevista. Víctor, ALIF, l'Associación de Labradores Independientes de Villarreal, pertenece a FENAI, que es una Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, ¿es así? ¿Eh?
Sí, no, es de asociaciones independientes. Ahí tenemos incluso transportistas y también a autónomos.
Uh-huh. Volvemos otra vez a echar la culpa al que de alguna manera tira del carro de la economía de España. El ministro Planas les ha dicho que se pongan las pilas.
Sí, efectivamente, Susana. El día 27 de mayo, en el periódico Mediterráneo, en una entrevista que le hicieron al ministro Planas, el ministro Planas lo que venía a decir es que no le echemos los citricultores la culpa a Sudáfrica y que nos pongamos las pilas. La verdad es que con la situación económica que estamos pasando, las pilas las tenemos puestas ya hace tiempo. Miramos por variedades. No sabemos ya qué hacer para poder solventar el problema. Al final el problema nos viene de fuera. Quien está marcando los precios son toda esa inundación de productos que nos está llegando de fuera. Entonces,
él centra el problema en Sudáfrica.
Claro,
¿y el problema solo está en Sudáfrica?
No, en absoluto. O sea, Sudáfrica es uno más y además él lo dice también de una forma inteligente, como si Sudáfrica fuera un país. No. Uh-huh. Cuando dice Sudáfrica se está refiriendo a todos los países del cono sur de África, uh-huh, de lo que es la SAD, que es una federación también de países de Sudáfrica y que son muy productores de cítricos.
Se hacen firmas, se hacen tratados, ahora tenemos a México.
Claro, efectivamente. O sea que Sudáfrica está ingresando unas 800.000 toneladas de cítricos en Europa y va a más. Luego tenemos a Marruecos, Egipto y Turquía, uh-huh, que son mediterráneos, que producen a la vez que nosotros y que cada uno de ellos ronda los 300.000, concretamente Egipto los está superando. Tenemos también que se ha hecho el acuerdo Mercosur, que Argentina es gran productor también de cítricos y que nos va a ingresar también entre 200 y 300.000 toneladas. Tenemos también en el Mercosur a Brasil, que es el primer productor mundial de zumos de naranja. Entonces, él nos va a traer aquí los zumos y nosotros que teníamos un 20% de nuestra producción que se dedicaba a industria, pues ese 20% lo vamos a dejar perder porque, uh-huh, no vamos a poder competir con esos salarios que cobran en esos países, ¿no? También luego tenemos México, se está haciendo un acuerdo comercial con México y México también es un gran productor de cítricos y además es el segundo exportador mundial de limones y nosotros también somos productores de limones, es más, nosotros somos los primeros exportadores mundiales de limones, ¿no? Entonces, toda esa competencia, ojo, no nos olvidemos, Holanda. O sea, Holanda con sus corporaciones agroalimentarias está produciendo fuera y está ingresando en la Unión Europea 250.000 toneladas de cítricos y no tiene un árbol en su país porque Holanda es el que vive de este globalismo. O sea, su economía está basada en ese libre comercio.
Él dice que no le pongan no tiene que poner aranceles porque si no a ustedes también le pondrán aranceles.
Claro, efectivamente, son varias sesiones parlamentarias ante grupos políticos que le están hablando de soberanía alimentaria, del principio de preferencia comunitario o de poner ciertas defensas comerciales. Él dice que no, o sea, realmente está defendiendo el globalismo, está defendiendo a esas grandes corporaciones agroalimentarias, a esos fondos de inversión, a todos esos poderes económicos que están produciendo con mano de obra esclava en esos países y nos están trayendo la fruta aquí arruinándonos a nosotros. Él nos debe defender a nosotros.
Entonces, claro, pero ellos la traen de una manera que ni respetan la cadena del frío, con lo cual le traen...
Claro.
Es decir, ustedes no están acusando a esos países de que produzcan. No, no. Lo que quieren es que se produzca en las mismas condiciones que se produce aquí, con el mismo salario, que se respete la cadena de frío, que existan plaguicidas que luego a ustedes no les afecte. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando le oímos, como está ofuscado, porque usted es labrador y además usted ve todo el proceso. Usted no es un tecnócrata que está sentado en un despacho. Usted sabe lo que cuesta que la mandarina salga y cuando ve lo que le pagan, ¿no? Por eso, cuando lo oímos hablar, casi nos perdemos esas desventajas que tenemos
con respecto a esos países.
Desventajas, ¿no? Hablemos de las desventajas.
Sí,
que tenemos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, en esos países, lo he dicho antes, están produciendo las grandes corporaciones agroalimentarias. No están produciendo los propios del país. El país más escandaloso es Suazilandia. En Suazilandia existe una compañía, United Plantation, que ha plantado de cítricos todo el país. Los propios del país no pueden producir cereales, que es lo que les daría de comer. Entonces, realmente se está perjudicando a los propios de ese país y nos están perjudicando a nosotros. Eso la gente lo debe de comprender. O sea, cuando hablamos de Turquía, hablamos de... Bueno, Turquía no tanto, ¿no? Pero cuando hablamos de Egipto, Marruecos y Sudáfrica, estamos hablando de que se está explotando al propio de allí y compitiendo con nosotros de forma ilegal. Por lo que tú decías antes de que el lobby sudafricano Citrus Growers Association ha conseguido de la Comisión Europea que no se hagan los tratamientos en frío, por ejemplo. Los tratamientos en frío son vitales para que no nos lleguen plagas de esos países. De hecho, de allí nos ha llegado el cotonet de Les Bains, de Sudáfrica, ¿no? Nosotros cuando exportamos a Estados Unidos, cuando exportamos a Canadá o a Japón, que es lo poquito que exportamos fuera, porque la verdad es que casi todo lo vendemos en la Unión Europea, ¿no? Que es nuestro mercado. Entonces, cuando exportamos ahí, ellos nos obligan al tratamiento en frío. ¿Por qué Europa le perdona el tratamiento en frío a esos países? El tratamiento en frío no solamente produce que no te lleguen plagas de esos países, sino también produce que los costes de producción de esos países aumente, con lo cual serían más competitivos para nosotros. Luego, no están cumpliendo una ley europea y española de sanidad vegetal, en el cual ciertos productos no deben de estar contaminados por ciertos productos fitosanitarios y vienen mucha fruta y mucha verdura con residuos que tendremos que empezar a denunciar en los supermercados. Tendremos que hacer nosotros los análisis, ya lo que no lo hace la administración, y empezar a denunciarlo nosotros, porque existe una ley al respecto y esa ley no se está cumpliendo. Y le decimos al ministro Planas que esa ley que se cumpla y que en todos los puertos de entrada de Europa, no solamente los españoles, se hagan los análisis debidos para que todos esos productos lleguen sanos, lleguen sin venenos que puedan afectar a la salud de los europeos, y que los europeos deben de saber que en estos momentos esos productos no están cumpliendo la normativa fitosanitaria europea.
¿Y cómo es posible que aquí se deje pasar esos productos y que los productos españoles no puedan pasar si no se cumple esa normativa? Es que, ¿sabe lo que pasa? Por más veces que me lo repite, no me cabe en la cabeza.
Claro.
¿Dónde está la negligencia?
La negligencia está precisamente en que mandan los lobbies en Bruselas. No es otro motivo. O sea, los lobbies son de empresas. Estas empresas son esas empresas agroalimentarias. Esas empresas agroalimentarias consiguen todos esos logros en Bruselas. Entonces, no se están cumpliendo por parte de ellos toda esa normativa, pero a nosotros nos la exigen. A nosotros nos la exigen porque, efectivamente, en la Cámara...
Y ustedes las cumplen.
Por supuesto.
Y después de cumplirlas, el ministro les dice que se pongan las pilas.
Efectivamente. Por eso le decimos nosotros al ministro que se las ponga él.
Y entonces ustedes han decidido, enviarle un escrito... donde ellos, donde ustedes argumentan o le comunican que ustedes ya se han puesto las pilas, pero no ahora. Las pilas las tienen puestas desde hace muchísimo tiempo porque trabajan con productos perecederos. Es decir, si ustedes no se ponen las pilas, esos productos desaparecen y todo lo que han trabajado durante todo el año no tiene ningún sentido. Me parece una barbaridad lo que les ha dicho el ministro Planas. ¿Y en el escrito qué le dicen al ministro?
Bueno, nosotros en el escrito lo que venimos a decir es que el que debe de ponerse las pilas es él, precisamente porque tiene que empezar a trabajar en beneficio de quien debe trabajar. O sea, él tiene un sueldo...
Que tiene que empezar a hacer su trabajo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Ustedes le están diciendo que haga su trabajo.
Haga su trabajo.
Y para ustedes, ¿cómo debería hacer su trabajo y qué no está haciendo?
Bueno, pues efectivamente su trabajo consiste, por ejemplo, en ir a luchar con Estados Unidos esos aranceles de 25% que nos ha puesto Estados Unidos porque España y otros países europeos subvencionaron a la empresa fabricante de aeronaves Airbus en detrimento de la americana Boeing. Y entonces, por ese motivo, Estados Unidos nos puso un 25%. Grecia, Portugal e Italia han ido a pactar con Estados Unidos esos aranceles y han conseguido que no se los pongan. En cambio, nuestro gobierno, España, no ha hablado con
Estados Unidos. Una moneda de cambio, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente eso ha estado arbitrado por la Organización Mundial del Comercio, que ha reconocido que nosotros los europeos hemos favorecido a la empresa Airbus, y entonces Estados Unidos ha planteado cobrarse esa compensación económica en forma de aranceles y puso esos aranceles de 25% a los productos agroalimentarios europeos. Pero ya te digo que tanto Italia como Grecia como Portugal han ido a pactar, y Francia también, han ido a pactar con Estados Unidos esto, y no sé exactamente en qué términos habrá quedado. Por supuesto que le estarán pagando a Estados Unidos esa diferencia en pérdida de competitividad de la Boeing, pero que nuestro gobierno no ha hecho nada. O sea,
y ellos sí han llegado a un acuerdo.
Sí,
les consta que ha llegado a un acuerdo.
Sí.
Y el ministro Planas, ustedes le dicen, oiga, haga el favor de llegar a un acuerdo.
Correcto.
Porque queremos tener también ese mercado.
Efectivamente. O sea, nosotros no somos culpables en absoluto del problema entre Boeing y Airbus. Lo mismo pasa con Rusia. O sea, nosotros perdimos el mercado ruso cuando lo teníamos conquistado porque resulta que se le ocurrió a Europa apoyar una revolución en Ucrania. Y entonces, fruto de esa revolución en Ucrania, Crimea se separó y se unió a Rusia. Entonces, el castigo nuestro a Rusia fue vetarle ciertas cosas de la energía y Rusia nos vetó a nosotros con los productos agroalimentarios. Y desde entonces nosotros hemos perdido el mercado ruso. ¿Qué culpables somos nosotros de las políticas internacionales que pueda llevar Bruselas?
Con lo cual, si volvemos al principio, usted empieza a ver cómo florece, porque está en el sector citricultor, sus naranjas, lo contento que está, y ya piensa el disgusto que va a tener cuando vea que ha perdido otra vez dinero este año.
Correcto, porque eso estamos observándolo ahora mismo con todas las hortalizas en Almería. Están viniendo hortalizas de Marruecos y de otros países de África y esa inundación hace que caigan los precios, porque esto, los precios en un libre mercado caen cuando hay sobreoferta. Entonces esa sobreoferta nos llega de fuera. Nosotros no somos suficientes para abastecer nuestro propio mercado, porque es nuestro mercado. Ahí Planas hace otra pequeña mentirijilla, ¿no?
Sí, porque otra pillería. Porque él dice que primero es nuestro producto y cuando falta, entonces compran producto de fuera. Esto sí que nos lo dijo, además, fue una pregunta que se le hizo y dijo que sí, que lo hacía de esta manera. Es decir, si necesitamos 200.000 kilos y solo tenemos 50.000, lo que falta lo compra fuera.
Claro, eso no es así, porque los tratados de libre comercio son de libre comercio porque no tienen ninguna regla. Y entonces esos países te están entrando sin límites de cupos y sin límites de ningún arancel. No pagan absolutamente nada. Pero además la mentira del ministro viene en que él dice que, por ejemplo, igual que nosotros nos ingresan productos países cuyo sueldo es más bajo que el nuestro y que por lo tanto tienen ventaja comercial, dice que nosotros también metemos productos en Alemania y en Francia donde los salarios son superiores. Y eso es una trampita, porque Alemania y Francia es Europa, es Unión Europea, es nuestro mercado. Él también dice que igual que a nosotros queremos que se pongan aranceles a lo de fuera, que también nos pondrían aranceles a nosotros, porque nosotros somos exportadores. Mentira, nosotros no exportamos. El 95% de nuestros productos se venden en la Unión Europea, y la Unión Europea es nuestro mercado porque nosotros estamos colaborando con más de 13.000 millones de euros a su mantenimiento. En cambio, esos países no.
Pero es que tengo la sensación de que como que les intenta convencerlos en vez de defenderlos.
Correcto.
Es decir, si aquí tenemos un salario más bajo y vendemos en la Unión Europea, estamos dentro de la Unión Europea, es decir, él no debería intentar convencerlos, sino debería defenderlos delante de producto que viene de otros países que no son la Unión Europea.
Inmobiliaria Meseguer.
Cada semana cuidarte.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a Mi Jardín y Terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Bueno, demanaros disculpes, ens ha tallat la entrevista que teníem en Viciedo. Però intentem recuperar aquests 10 minuts que ens queden. Mentrestant, ens deixarem sentint la pròxima entrevista, però antes vull comunicar-los que Domingo Lorenzo, que era regidor en Benicàssim, de Ciudadanos, s'ha donat de baixa del partit per discrepàncies en l'organització, diu que a nivell nacional. Cal recordar que Domingo Lorenzo va ser també diputat nacional per Castelló i també va deixar la formació. En este moment tenim que dir que Ciudadanos governava junt al Partit Popular, això feia que haveren fet alcaldessa Susana. No sabem què passarà ara, des de Ciudadanos li demanen l'acta a Domingo Lorenzo, però Domingo Lorenzo té dos opcions, o deixar l'acta o passar-se al grup no escrit, con lo qual també se podria barallar la idea de que Ciudadanos perguera la governalitat en el Partit Popular en Benicàssim i que en Benicàssim se poguera arribar a governar el Partit Popular, Vox i el regidor de Ciudadanos que ha abandonat el partit de Ciudadanos, però no sabem si entregarà l'acta. Sí que ens ha arribat un comunicat de Ciudadanos dient que volen que aquest acta la torne perquè era per aquesta formació perquè havien tret el regidor en Benicàssim. Dida Sols dice en una entrevista que a mi m'ha agradat molt i és d'un gran periodista com va ser com i és Arquimbau, encara que ara estiga retirat, i intentarem recuperar aquests 10 minuts que ens queden de Víctor Viciedo i els ho posarem tot seguit a l'entrevista d'Arquimbau. Bueno, i després de la polèmica que n'hi ha hagut en Irene Montero, en aquelles declaracions que va fer fora de micro i que ara s'han fet públiques, he demanat l'opinió d'algú que per a mi té reconeixement, i este senyor ha sigut director de Ràdio Nacional d'Espanya i per això vull que ell ens doni la seva opinió. Molt bon dia, Arquimbau.
Bon dia, Susana.
Te tutege... i no te parle de vostè, saps que te parle de vostè sempre per al respecte
no,
que...
No, si me parles de vostè me fas més major del que sóc, ja sóc prou.
Era per respecte professional, però si te tutege, quasi que estic més còmoda jo també.
Molt bé.
Arquimbau, allò de l'off the record, com se gestiona dins del periodisme?
L'off the record ha existit sempre. L'off the record normalment se planteja quan la persona que va a dir-te algo té confiança en tu, que sap que valoraràs el que se pot dir o el que no se pot dir, i tu tens confiança en ell, en el que te diu és veritat o no és veritat, o és un globo sonda, o és una història rara que vol que tu digues perquè li convé a ell avant. O sigui que l'off the record ha existit sempre. Jo, per exemple, que me manejava molt en l'àmbit deportiu, pues a vegades un president o un entrenador te diuen, oye, vamos a fichar a este jugador, però no ho digueu perquè si ho dieu, al millor s'adelante un altre club i mos fastidia la jugada. O un alcalde anem a dir, escolta, anem a fer esta carretera o este carrer, però no ho digueu encara perquè si no es començaran les empreses a manejar-ho tot i és preferible que ho fem públic quan ja ho tinguem tot resolt. I també és veritat que n'hi ha informador, jo recordo en aquella, al llarg de molts anys, mentre es va viure, Vicent Miralles Troncho, per exemple, que era un informador de Castelló, que ell sempre diu, delante de mi no digueu nunca off the record, perquè jo tot el que parleu davant de mi ho diré. Entonces, pues bueno, pues ya sabies que davant d'ell algunes coses se podien dir i algunes no se podien dir. Lo que passa que... En el cas d'esta ministra, home, no crec que tinguera tanta confiança en la persona en la que han entrevistat la compa a dir algunes coses que des del punt de vista d'una persona que és ministra, és que no oblidem que quan un és ministre no és un bufanúvols, té que tindre una certa personalitat, saber el que convé dir, el que no convé dir, i a lo millor és que diu el que vol que se digui, pa més notorietat d'ella, no? Entonces, jo sempre dic el mateix, que l'off the record ha existit sempre, que és una demostració de confiança de les persones que te ho diuen i de les persones que consideren que tu vas a fer l'ús degut d'aquesta informació.
Mire, que sàpia que...
Mira,
Arquimbau, quan... que sàpies, val? Que com a sos ràdio no, i no es veuen, jo estic tot el rato a sentir en el cap i és més, he cridat a la meva companya que estava en l'altre estudi per a que te senta, perquè resulta que en l'off the record el que no saben les persones a les que els arriba la informació existissin aquests globos sonda, això que vostè acaba de, això que tu acabes de dir, val? Això que a vegades volen que tu desveles i que te utilitzen.
A vegades volen utilitzar l'informador, evidentment.
Val, entonces, quan això ocorrís, quan tu estàs parlant, perquè primer parlem en la persona que anem a entrevistar, que era el que jo comentava ahir quan se feia públic, on això era, pues bueno, portades de periòdics i se van començar tots els informatius en el mateix. Quan tenim un convidat, parlem en ell, fem una prèvia per a optimitzar el temps i anar a preguntes que toca, no?
Sí, sí.
En ese periodo te conten coses que igual després desestimes per complet.
Claro. Vale. Es que tú nosaltres, tu tens que valorar quan te diuen off the record, anem a veure, esta informació als meus oients els convé que la digui, els va a beneficiar, informativament és important, o és un armar soroll en este tema i bueno, si uns altres s'enfronten per a no plegar al final a res positiu, i entonces tu això ho tens que mentalitzar i processar, i entonces normalment jo al llarg de la meva vida, claro, ha tingut en molta gent informacions off the record. És quan existia prou confiança entre el que te donava la informació i tu, o entre tu i el que te donava la informació, en el qual sabies que el que te die era veritat. I,
sí, però hi ha voltes...
En ocasions també te podien dir, ei, això no dieu-lo, pa veure si s'armelio, o qualsevol cosa, entonces tu tens que valorar si tu als teus oients els pots donar a mitjar qualsevol cosa, o els tens que donar lo que realment els convé.
Saps què passa, Arquimbau? Que és que últimament n'hi han molts offs de record, és dir, com que se llancen notícies per a veure quina resposta hi ha per part del públic, i després s'actua, però en política estic parlant, eh?
Sí. Això és el que l'informador té que valorar. L'informador no pot ser mai un jefe de relacions públiques ni un jefe d'informatius de la persona que te dona el off the record. Tu tens que fer la teua funció. Tu agarres això com a informació, la valores, la processes i dius, bueno, però això val la pena, no val la pena, això és un globo sonda, això és una trola, i entonces tu ja valores. No dirà, me diuen off the record, ja ho solti com a primícia informativa, no? Perquè potser te poses un pol al cap ni sa primícia informativa, que ni és primícia ni és informativa.
I sobre este tema en concret... això que ha passat de la ministra Montero, vostè tu com ho valoraries?
No, pues la ministra Montero, el problema que tenen esta gent nova que ha plegat als ministeris i tot això, és que es pensen que tot el món és orégano. És a dir, quan un passa d'una situació a una altra, té que valorar el que el mateix càrrec t'imposa com a formalitat, com a serietat, com a rigor, com a persona responsable. Tu no pots parlar ja com si fores el bombero torero. Tu tens que parlar, tens que saber que el que tu vas a dir té una transcendència que antes no la tenia, en funció del càrrec que ara desempenyes. I per tant, tens que ser conseqüent i a més saber les conseqüències que això te pot portar.
I en quant a la reacció de la ministra després de que trauen este vídeo?
Bueno, jo la reacció de la ministra, ja tu has fet una tenaç passada de paraules, i inclús utilitzant algunes paraules que en boca d'una ministra pues, no són massa elegants, i tu el que no pots acusar després és que m'he enganyat. No, tu quan aplegues a fer-te una entrevista i n'hi ha micròfonos ja muntants i tot això, tu tens que saber que qualsevol cosa que digues pues poden captar-se, perquè ara en això de les redes socials i tot això ja no hi ha control ningú, és a dir, qualsevol cosa que digues, on ho digues. I a més en un altre perill, que se pot extrapolar el que tu digues, no traen tot el brut, sinó traen només una part. I entonces, pues bueno, ja no te molestes si després t'han pillat en fora de joc. La culpa no és de l'informador, la culpa és de la persona que dona la notícia com la vol donar.
Estem vivint una xarlota de periodisme?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, claro, com avui en dia els partits polítics, els ajuntaments, les diputacions, les generalitats, pues estan fitxant a molts periodistes en molt bons sueldos, pues claro, n'hi ha molt de periodistes que diu, home, jo estic treballant en una empresa privada que me paguen 60.000 pessetes o me tinc que pagar jo la quota d'autònom, sí, o qualsevol cosa, i me vaig a trobar ahí, si li dono cova a este i me fitxen, pues a lo millor me donen 1.500 o 2.000 euros al mes, i és això. N'hi ha que entendre que la gent en la situació econòmica que avui n'hi ha en tots els mitjans de comunicació en tots els llocs, pues és disculpable. Jo ho veig, no, afortunadament jo no he tingut que fer això en ma vida, però entenc qualsevol postura, però tot això contribuís, a més, a un deterioro del periodista. Avui no sé si el periodista de cara a la societat està més o menys considerat que fa un temps, jo crec que menys. I damunt, ja no te dic, en aquests programes de les televisions en el que se despedacen uns altres i trauen tots els defectes de tots, els que estan tots en tertúlies i es comencen a insultar-se, es comencen a dir-te pues tu padre más y tu madre menos, y te, pues claro, tot això contribuís a que la opinió de la gent sobre l'informador o sobre el periodista, pues avui en dia ho posem en bandeja perquè no ens consideren com es devien de considerar.
I la immunitat que tenen els diputats al Congrés, què li pareix?
Bueno, això no, la immunitat no devia de tindre-la ningú, és dir, un és responsable dels seus
actes.
I si tu has dit qualsevol cosa i això és demandable, pues no, és que ho he dit jo
como diputada.
Mire vostè, Jesucristo va vindre al món, vas començar a dir tot lo que volia i el van penjar. Mm-hmm. Pues vostès, a partir d'ahí que el vaig, tots igual.
I al final ens fixem en fem un salvame de luxe en el Congrés dels Diputats i de lo que realment ens interessa als espanyols acabem parlant ben poc, no?
Clar, no, i a més és que al final també deteriorem un poc la imatge dels polítics, és dir, tampoc és bo que al final se ridiculitzen o se els acuse de coses que després no estan demostrades, uh-huh, o qualsevol cosa, és dir, nosaltres també som responsables de cara a la societat i al moment actual, uh-huh, de que si n'hi ha gent que no vol presentar-se a puestos de responsabilitat política és perquè diuen, no, que qualsevol mindundi d'estos de la premsa vindrà immediatament de tot i tindré que demostrar jo la meua innocència i no els altres la meua culpabilitat.
Arquimbau, bona classe de periodisme mos ha donat avui.
No, que va, això és una opinió. Ara el que passa és que ja, com es fa molts anys que estic jubilat, puc dir lo que realment pense.
Ja.
Sense ofendre a ningú, intente, per lo menos intente no ofendre. Però, claro, puc dir lo que realitat pense i lo que ha sigut al llarg de tants anys, pues, la nova forma d'actuar, no?
Pues per això el busquem i per això demanem el seu punt de vista. Moltes gràcies i molt bon dia.
Jo encantat, perquè parlar per ràdio saps que m'agrada i jo estaria parlant quasi tots els dies. Pues sí, que moltes gràcies.
De ben segur el tornem a cridar. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
I com els avançàvem quan vas començar el nostre programa fa una estoneta, una horeta i poc més, horeta i mitja, ens havia arribat que hi havia unes possibles retallades en educació. En aquest cas anem a parlar amb Joan Pérez, que és coordinador de règim especial. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia. Com estem?
Els avançàvem als oients que hi havia una reunió este matí i en funció de si ens donava temps de lo que dice la conclusió de la reunió, els mantindríem informats. En este cas, acaben d'eixir de la reunió i ja sabem algo més, no, Joan? Què els podem dir als oients?
Sí, bé, en la reunió, bueno, hi havia una representació de les direccions, de les tres direccions territorials, Castelló, València i Alacant, de les direccions de les EOIs, el director general de política lingüística y gestión del plurilingüisme y Ximo Carrión, que es el director general de centres. Y aleshores, en aquesta reunió el que, diguem, el resum així condensat és que la proposta inicial que s'havia fet doncs s'atura, i a partir d'ara fins al 8 de juny tenen de termini cada escola en funció de les seues realitats.
Joan, podem recordar-li als oients quina era lo que han retirat? Què era lo que han retirat?
Bueno, era una proposta, diguem, com una revisió de les plantilles o dels grups de les EOIs, que en total a tot el País Valencià doncs, sumaven uns 200 grups. ¿Vale? A les EOIs, cada quatre grups comportava un professor. ¿Vale? És a dir, del total de les EOIs del País Valencià doncs, hi havia escoles més o menys afectades. Uh-huh. Jo que sé, havia escoles que doncs, perdien 24 grups o 30 grups, 12 grups, depèn, hi havia una bastant variabilitat. I aleshores aquesta proposta va ser rebutjada no únicament pel professorat, sinó per les direccions i també per nosaltres, pel sindicat, que des del primer moment van oposar-nos a aquesta retallada, suposada retallada, o proposta de retallada en mesa sectorial ho vam transmetre immediatament. I aleshores la reunió que s'ha convocat avui és fruit de totes aquestes pressions vàries, vale? I com dic, la conclusió és que retiren la proposta, vale? Perquè això era bastant lectiu per totes les escoles i no era molt lògic que per una banda s'estiguen creant noves escoles, noves seccions, i que la política i la intenció de la conselleria siga arribar a tots els llocs de la geografia de tot el País Valencià, i que ara de repente, perquè moltes vegades afectava a les seccions que són petits, diguem, o escoles més xicotetes, que depenen d'una seu central, d'una escola central, i que tenen com a virtut, diguem, arribar a llocs on no es pot crear una escola sencera, però sí tenir seccions que donaven un servei a la societat, que ara no entenem que se'l carreguen. No únicament afectava a les seccions, però en alguns casos, fonamentalment a les seccions. També a les escoles, diguem, de les quals depenen les seccions. Mm-hmm. I aleshores és la bona notícia, entre cometes, dic entre cometes perquè això no ha acabat, ¿vale? Però d'entrada s'entra en una fase de diàleg amb les escoles i de contraproposta per part de cada escola, ¿vale? Perquè en aquestes propostes inicials, doncs, hi havia coses que no s'aguantaven per enlloc, no tenien cap lògica, ¿vale? Sí. I aleshores de les direccions són qui millor té controlada la realitat del teu centre i de les seues seccions per demanar a la conselleria això sí, això no, i esperem que no hi hagi cap retallada després de tot aquest període de diàleg.
Ara, des de cada col·legi, enviaran les necessitats que tenen a conselleria, i conselleria, en teoria, hauria d'atendre a les necessitats reals.
Exacte, sí. Que sí que hauria d'haver fet des del principi. Per nosaltres, normal és... conselleria podria tindre una proposta inicial, vale, mental, vale? Uh-huh. Però jo entenc que abans de tindre aquesta proposta, doncs hauria d'haver tingut un primer diàleg inicial amb les escoles per veure quina era la realitat i les necessitats. I en funció d'això ja començar, diguem, d'una manera dialogada i negociada. No plantar de cop que van rebre la proposta als centres com, no sé, clar, és que en molts llocs la retallada suposa el 20% de la plantilla o coses així. Aleshores, no estem parlant de... en BCP, no sé, era bastant gran la afectació.
Bueno, en este cas han reaccionat el sindicat ràpid i s'ha pogut aturar,
De moment, jo no vull cantar victòria fins que no estiga tot... tampoc vull... No és pessimisme, tampoc el que estic transmetent ara, sinó realisme. És a dir, de moment ho hem aturat tal com estava previst, i ara entrem en una fase de millora, segur. Però nosaltres esperem que la millora siga total, és a dir, que evidentment hi ha casuístiques molt concretes, ¿vale? És a dir, si no hi ha alumnes en un grup, doncs no sé podrà negociar fins al 100%, ¿vale? Uh-huh. De no reduir algun grup, però que vull dir que està d'entrada en una fase més dialogada i més pausada sobre tot aquest tema d'eliminació de grups, que ja dic que eren moltíssims en tot el País Valencià, 200 grups són molt.
En definitiva, és que...
amb l'afectació que això comporta, no únicament pel professorat, sinó per l'alumnat, per la ciutadania, etcètera. No...
Eixes són les polítiques que el senyor Marçà no volia. El senyor Marçà abogava per les no retallades,
Bueno, abogava i aboga en present, perquè a més ell va fer un tuit no fa molt dient, a més afirmant, podeu guardar aquest tuit, ¿vale? I en el tuit deia, si algú ens obliga o ens demana que retallem en personal, jo no ho faré, ¿vale? O textualment, més o menys deia una cosa així, o me n'aniré a casa, o si ho he de fer, me n'aniré a casa. És a dir, no lligava molt, diguem, aquesta postura molt concreta i molt ferma, diguem, de no retallar, i aquesta proposta que ha arribat a les teories, una cosa, diguem, serà bastant contradictòria.
Pues Joan Pérez, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquest tema i esperem que tot siga tal i com hem sentit en les últimes notícies que ens ha donat.
Esperem. El dia 8 se suposa que és l'últim dia en què les escoles han de fer arribar les propostes i a partir d'ahir m'imagino que tindrem algun feedback positiu, esperem.
Pues en això ens quedem. Molt bon dia i moltes gràcies, Joan.
Vale, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
I ara sí, anem a acabar de sentir aquesta entrevista que teníem amb Víctor Viciedo i estem parlant també amb Domingo Lorenzo, a veure si podem entrar avui. Recordem que és el regidor que ha deixat el partit de Ciudadanos en Benicàssim i que Ciudadanos li reclama l'acta per a que la torne, a veure si podem entrar avui i si no parlaríem demà amb ell, però anem a acabar de sentir la entrevista que teníem amb Víctor Viciedo. Parecen y todo lo que han trabajado durante todo el año no tiene ningún sentido. Me parece una barbaridad lo que les ha dicho el ministro Planas. Y en el escrito, ¿qué le dicen al ministro?
Bueno, nosotros en el escrito lo que venimos a decir es que el que debe de ponerse las pilas es él, precisamente porque tiene que empezar a trabajar en beneficio de quien debe trabajar. O sea, él tiene un sueldo
que tiene que empezar a hacer su trabajo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Ustedes le están diciendo que haga su trabajo.
Haga su trabajo.
Y para ustedes, ¿cómo debería hacer su trabajo y qué no está haciendo?
Bueno, pues efectivamente su trabajo consiste, por ejemplo, en ir a luchar con Estados Unidos esos aranceles de 25% que nos ha puesto Estados Unidos porque España y otros países europeos subvencionaron a la empresa fabricante de aeronaves Airbus en detrimento de la americana Boeing. Y entonces por ese motivo Estados Unidos nos puso un 25%. Grecia, Portugal e Italia han ido a pactar con Estados Unidos esos aranceles y han conseguido que no se los pongan. En cambio, nuestro gobierno, España, no ha hablado con
O sea,
Estados
ha sido
Unidos.
Una moneda de cambio, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente eso ha estado arbitrado por la Organización Mundial del Comercio, que ha reconocido que nosotros los europeos hemos favorecido a la empresa Airbus, y entonces Estados Unidos ha planteado cobrarse esa compensación económica en forma de aranceles, y puso esos aranceles de un 25% a los productos agroalimentarios europeos. Pero ya te digo que tanto Italia como Grecia como Portugal han ido a pactar, y Francia también, han ido a pactar con Estados Unidos esto, y no sé exactamente en qué términos habrá quedado. Por supuesto que le estarán pagando a Estados Unidos esa diferencia en pérdida de competitividad de la Boeing, pero que nuestro gobierno no ha hecho nada. O sea,
y ellos sí han llegado a un acuerdo.
Sí,
les consta que ha llegado a un acuerdo.
Sí.
Y el ministro Planas, ustedes le dicen, oiga, haga el favor de llegar a un acuerdo,
correcto,
porque queremos tener también ese mercado.
Efectivamente. O sea, nosotros no somos culpables en absoluto del problema entre Boeing y Airbus. Lo mismo pasa con Rusia. O sea, nosotros perdimos el mercado ruso cuando lo teníamos conquistado, porque resulta que se le ocurrió a Europa apoyar una revolución en Ucrania. Y entonces, fruto de esa revolución en Ucrania, Crimea se separó y se unió a Rusia. Entonces, el castigo nuestro a Rusia fue vetarle ciertas cosas de la energía, y Rusia nos vetó a nosotros con los productos agroalimentarios, y desde entonces nosotros hemos perdido el mercado ruso. ¿Qué culpables somos nosotros de las políticas internacionales que pueda llevar Bruselas?
Con lo cual, si volvemos al principio, usted empieza a ver cómo florece, porque está en el sector citricultor, sus naranjas, lo contento que está, y ya piensa el disgusto que va a tener cuando vea que ha perdido otra vez dinero este año.
Correcto, porque eso estamos observándolo ahora mismo con todas las hortalizas en Almería. Están viniendo hortalizas de Marruecos y de otros países de África, y esa inundación hace que caigan los precios, porque esto, los precios en un libre mercado caen cuando hay sobreoferta. Entonces esa sobreoferta nos llega de fuera. Nosotros no somos suficientes para abastecer nuestro propio mercado, porque es nuestro mercado. Ahí Planas hace otra pequeña mentirijilla, ¿no?
Sí, otra pillería.
Otra pillería.
Porque él dice que primero es nuestro producto, y cuando falta, entonces compran producto de fuera. Esto sí que nos lo dijo, además, fue una pregunta que se le hizo, y dijo que sí, que lo hacía de esta manera. Es decir, si necesitamos 200.000 kilos y solo tenemos 50.000, lo que falta lo compra fuera.
Claro, eso no es así, porque los tratados de libre comercio son de libre comercio porque no tienen ninguna regla. Y entonces esos países te están entrando sin límites de cupos y sin límites de ningún arancel. No pagan absolutamente nada. Pero además la mentira del ministro viene en que él dice que, por ejemplo, igual que nosotros nos ingresan productos países cuyo sueldo es más bajo que el nuestro y que por lo tanto tienen ventaja comercial, dice que nosotros también metemos productos en Alemania y en Francia donde los salarios son superiores. Y eso es una trampita, porque Alemania y Francia es Europa, es Unión Europea, es nuestro mercado. Él también dice que igual que a nosotros queremos que se pongan aranceles a lo de fuera, que también nos pondrían aranceles a nosotros, porque nosotros somos exportadores. Mentira, nosotros no exportamos. El 95% de nuestros productos se venden en la Unión Europea, y la Unión Europea es nuestro mercado, porque nosotros estamos colaborando con más de 13.000 millones de euros a su mantenimiento. En cambio, esos países no.
Pero es que tengo la sensación de que como que les intenta convencerlos en vez de defenderlos.
Correcto.
Es decir,
sí.
Si aquí tenemos un salario más bajo y vendemos en la Unión Europea, estamos dentro de la Unión Europea, es decir, él no debería intentar convencerlos, sino debería defenderlos delante de producto que viene de otros países que no son la Unión Europea.
Y por eso FENAI le acusamos de globalista y de estar beneficiando a las grandes corporaciones agroalimentarias y no defender a sus agricultores, a quienes deberían de defender, porque es nuestro ministro. Él debe estar a nuestro servicio y no debe estar al servicio de esas grandes capitales europeos.
Mire, ¿sabe qué ha pasado con un concejal de un pueblo? Fíjese que le voy a decir. Resulta que como no han llegado a un acuerdo, porque se presentaban facturas que por lo visto no estaban reconocidas, no se habían hecho de forma legal, le han bajado el sueldo. Y yo le pregunté a un concejal de un pueblo, esto es un ejemplo que le puedo poner, y él me dijo, yo le dije, ¿le han bajado el sueldo al concejal de Hacienda? Y me ha dicho, no, le estamos pagando lo que se merece. Quizá deberían replantearse que cuando
alguien no hace su trabajo, no debería cobrar en función, o debería cobrar en función del trabajo que hace, ¿no?
Claro, por supuesto, en este caso Planas debería de pagar mucho dinero, porque es mucho el dinero que estamos perdiendo los agricultores, y además el problema no es lo que nosotros estamos perdiendo, el problema es que vamos a perder esa soberanía alimentaria, que también le decimos a Planas que vele por ella, porque el día que perdamos soberanía alimentaria y nos venga una crisis como esta, lo del COVID va a ser una tontería comparado con el hambre que se va a pasar, ¿no? Porque en esos momentos te pueden cerrar fronteras y no disponer tú de alimentos para dar a la población.
El último día estábamos hablando de las empresas de trabajo temporal, ¿se acuerda?
Sí, de las ETTs, sí.
Y yo le dije que si estas empresas de alguna forma especulaban, y le digo por qué. Cambiando un poco de tema, pero vamos en el mismo, porque en definitiva ustedes también defienden que el agricultor asalariado esté reconocido y cobre lo que...
Por supuesto, sí.
Porque su trabajo es muy importante. Uh-huh. Su trabajo es un trabajo esencial. Sin uh-huh. ellos no comeríamos. Mire, aquí, en donde nosotros estamos situados, que es en la provincia de Castellón, son almacenes y son collas de cogedores, por lo que uh-huh. yo entiendo. Y a mí mucha gente me dice, es que yo no puedo ir directamente al almacén. A mí cuando llego me dicen, no, vaya usted a apuntarse a la ETT. Es decir, por eso yo el otro día le hablaba de esto mismo, si las ETTs al final son especuladores.
Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, no todos los almacenes de naranjas van a las ETTs. Por ejemplo, aquí tenemos Citrias, que tiene sus trabajadores propios y les paga de acuerdo a la ley, porque también muchos de ellos son inmigrantes y les paga a todos por igual, ¿no? Artanfruit también sé que de las collas de cogedores que llevan son de la propia Artana, ¿no? Estoy convencido que otras cooperativas hacen también lo mismo. Pero está claro que poco a poco las ETTs se van imponiendo, y se van imponiendo porque están dando un servicio que les es favorable a las empresas, les es favorable a los comerciantes, ¿no? ¿Por qué les es favorable? Porque, claro, ellos se ahorran el tener que hacer toda la documentación de ese agricultor, tener que formarle, tener que darle el equipo, ¿no? Entonces, pero claro, lo que pagan es exactamente lo mismo. Es decir, que si tú contratas españoles y los tienes contratados y has hecho tú el papeleo y todo, a ellos por la recogida de la mandarina, por ejemplo, les vas a pagar 10 céntimos el kilo. Si tú contratas una ETT, le vas a pagar también 10 céntimos el kilo, pero te estás ahorrando todo eso. Además, otra ventaja de las ETTs es que si un comercio, por ejemplo, coge en Villarreal hoy y mañana está cogiendo en Gandía, pues los trabajadores de las ETTs serán hoy de la zona de Villarreal y mañana serán de la zona de Gandía, porque estas empresas tienen trabajadores en todos los sitios y entonces pues se ahorran esos desplazamientos, ¿no? Pero está claro que una de las cosas que está ocurriendo es que dar este servicio está perjudicando al salario del agricultor. Por otro lado,
y a la falta de reconocimiento también del agricultor.
Sí, también.
De especializarse en esas tareas en concreto.
Sí, porque muchos agricultores españoles o de aquí de la Comunidad Valenciana o de Villarreal, pues están acostumbrados a que les paguen a 10 céntimos el kilo. Uh-huh. Ellos saben que si se van a una ETT no les van a dar 10 céntimos el kilo. Sino
pero
que
es
pagarán...
que ellos no saben si se van a ir, es que a ellos les obligan a ir.
Sí, claro, por supuesto.
Es decir,
es que no les hacen el contrato en los almacenes.
Eso es lo que de alguna manera al final el otro día se quedó un poco en el aire y quería que lo aclarara.
Sí, no, está claro. Y además quería dar otra pequeña desventaja que estuvimos hablando el otro día sobre los abusos a trabajadores, ¿no? Esos abusos a trabajadores se están produciendo no por las propias ETTs, que saben que les pasan inspecciones uh-huh. y que, como quieren continuidad, van a respetar toda la normativa. Por otro lado, otra cosa que también quiero señalar, las ETTs no solamente están en el sector primario. O sea, cualquier persona que hoy en día quiera trabajar, ahora mismo va a una ETT y allí pues le están gestionando lo que pueda trabajar. Con lo cual esto se está imponiendo, este servicio, pero es un servicio que te va a quitar sueldo, porque está claro que ese servicio hay que pagarlo. Uh-huh. Es un intermediario que ha aparecido ahí en el trabajo y que bueno,
sí, pero está imponiendo este intermediario antes existía y uno sabía si tenía que ir puerta por puerta en las fábricas o en los almacenes uh-huh. o donde fuera a pedir trabajo y después y luego hemos pasado a ya no vas puerta por puerta.
No,
tú
no,
tú primero podías elegir puerta por puerta, o te ibas a una ITT y decías, soy fulano de tal, no me muevo, estoy en mi casa, cuando me llame la ITT voy. Esto lo podías elegir antes libremente. Uh-huh. Ahora no.
Claro, es que
ahora ya estás abocado a ir a una ITT.
Sí, sí, porque las empresas tienen muchas ventajas en, uh-huh, en coger los trabajadores de las ITTs. Se olvidan de cualquier gestión, se olvidan de cualquier problema, se olvidan de darles EPIs, se olvidan absolutamente de todo. Solamente dices, dame 10 trabajadores, te dan hoy 10 trabajadores. Mañana te han cogido mal naranja estos 10, dices, esos 10 que no vengan, que vengan 10 más. Es que son todo ventajas. De la otra forma, tú has hecho el contrato, ahí los tienes, a lo mejor tienen una baja laboral, a lo mejor, ¿sabes? Todo eso se olvidan, ahí no hay bajas laborales, no hay nada, ¿no? Eso es una gran ventaja para las empresas y es un servicio muy bueno para esas empresas, pero ya digo, de alguna forma se está perjudicando al trabajador, ¿no? Y también quería apuntar sobre esas mafias que, claro, a las ETTs acuden, sobre todo en el sector primario, pues trabajadores inmigrantes de muchos países, pero que los presenta un inmigrante que ya, digamos, que está asentado en nuestro país, ¿no? Este inmigrante tiene su propia cuenta corriente y cuando van a pagar las ETTs a la cuadrilla, le pagan a este señor. Este señor puede que sea justo o que no lo sea. Y entonces ahí es donde debería de poner la Inspección de Trabajo el ojo. Porque es ese señor el que abusa. Es de ahí donde hay mafias.
Donde existe la mafia es en que hay un representante que es el que trata con la ETT.
Correcto.
Y que tiene una cantidad de inmigrantes a su alrededor. La ETT le ingresa a él y luego él decide cómo distribuye esa cantidad de dinero.
Así es, porque él dice, bueno, pues mira, yo como que soy el que os he presentado, me quedo un porcentaje. Luego el que os ha transportado, que de la furgoneta, que además no coge naranjas, uh-huh, ese señor se queda también pues 5 euros por persona. Luego el que está allí de cap de cuadrilla, que nunca coge y que les da un papelito diciéndole tú has cogido este capazo, tú este, porque como van a estajo y según parece, pues
sí, no quieren. Y luego ese propio es cuando denuncian a que tienen maltrato laboral.
Claro,
pero realmente el maltrato laboral no viene ni de parte de la ETT ni de parte del empresario, en este caso, uh-huh, sino que vendría de su propio cap de cuadrilla, que es
De la propia cadena, de la propia, exacto, cadena que ellos se han montado. Porque, claro, ellos a lo mejor la ETT les ha pagado a cada uno 50 euros, pero a ellos les llegan 25 y han estado trabajando todo el día.
Que esto también, ¿no? La sociedad tiene que saberlo, que esto existe,
claro,
y que el que no está metido o no ve ese mundo todos los días tampoco se llega a enterar.
Claro, porque estamos hablando de que se puso el acento sobre nosotros, sobre los agricultores. No, nosotros la mayoría ni contratamos inmigrantes ni nada. Nosotros trabajamos nuestra propia tierra, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Pero si alguno los contrata, uh-huh, los contrata a él y les da lo mismo que a un nacional y que nosotros no hacemos ninguna barbaridad, ¿no? Aquello ya lo estuvimos hablando, no vamos a seguir hablando, ¿no? Pero está claro que si en algún sitio tiene que buscar la Inspección de Trabajo, es precisamente en esas mafias que se están
que
creando de sus propios países.
Sí. Víctor Viciedo, espero que le conteste el ministro Planas y que venga a contárnoslo.
Bien, por supuesto, si contesta lo diremos. Yo hemos escrito varias cartas al ministerio, la verdad que sí que responde, y cuando responde nos dice, lo hemos pasado a la Dirección de Trabajo, lo hemos pasado a la dirección, pero luego ya no hay más, o sea que...
Por cierto, a partir de la iniciativa suya, sé que se han sumado muchas más asociaciones y, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos consiguiendo lo que en su día cuando nos creamos queríamos, ¿no? Es...
Reflexionem ara sobre les dades de l'atur amb el secretari general de UGT a Castelló, Paco Sacacias. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
Bé, què penseu des del sindicat de les últimes dades de l'atur que s'han presentat avui?
Bueno, la veritat és que esperem que les dades foren roïns, possiblement inclús més de lo que han sigut, uh-huh, sent un resultat negatiu, evidentment, perquè és una època en què sol baixar el paro així en la província de Castelló perquè ja se fan les contratacions per a la temporada d'estiu i bueno, pues, evidentment no ha sigut una baixada sinó una puja. Però jo penso que dins de la situació en la que ens encontrem pues, he d'esperar que n'hi haguera una puja. Bueno, pues inclús en les previsions més pessimistes pues, era que fos prou superior a la que ha n'hi hagut. Así tenía que tener en cuenta de que no están incluidos
el certos
personas es arte porque bueno yo entiendo también de que no se ha de incluir porque realmente estas personas no están en una situación de extinción, pero evidentemente que sí que están desde de lo que están para es, pero en una
en una suspensión temporal. Por lo tanto, bueno, eso yo pensé que lo tenía que esperar a ver la evolución. Esperem que al anar passant de fase en fase, pues que se va a ser reactiva la economia i sobretot el sector més afectat, com el sector serveis, i que la gent de estos ERTEs que se va a reincorporant. I, bueno, i al final pues jo pensé que n'hi haurà una modificació de les xifres d'esperats. Evidentment, i desgraciadament serà a l'alça, però anem a esperar que sigui la menor quantitat possible de gent que s'incorpore a les llistes.
Sí, hem vist que així a Castelló hem tingut quasi 600 persones més a l'atur aquest maig. Seria un 1,3% més que a l'abril. I segons les dades hem vist que Castelló és la província més afectada per l'atur així a la Comunitat Valenciana, perquè a València i Alacant quasi no hi ha hagut variació. Per què es deuria això? Per què així a Castelló ha sigut més alta?
Pues yo pensé que es sobre todo por la situación del sector industrial, ¿no? Porque estén ya las últimas, incluso antes del estado de alarma, de que el sector industrial, pues en Castelló era un goteo a la baixa y que sin embargo a nivel de Comunidad Valenciana, pues ahí incluso si nos dan en cuenta de que el sector industrial n'hi ha menys parats ara que el mes d'abril. Al mes se nota la pujada en el sector serveis en tots els puestos, però en indústria, com nosaltres també anem incrementant el paro, pues a nivell de Comunitat Valenciana s'ha reduït. Per tant, jo entenc de que el sector industrial, que és el que sempre nosaltres estem abogant, que és el que n'hi ha, el que s'ha de potenciar, sobretot per les condicions que s'hi treballen, i a més per diversificar també l'activitat en la nostra província, que sobretot està massa encarat al sector servei.
Sí.
Entonces, en les altres províncies, sobretot la província de València, ha d'estar més diversificat, diguem que la incidència que ha tingut ha sigut menor. Per què? Perquè és el que estem comentant, de que el sector més afectat ha sigut el sector serveis, que així en la província de Castelló pues, representa més del 60% de l'activitat. Per tant, quan el sector més afectat és el que més incidir, nosaltres pràcticament les nostres xifres varien, no en aquest període, sinó en tots varien en funció de conforme va el sector serveis per a l'economia de la província de Castelló, o potser baixa en funció d'aquest sector. Per tant, jo pense que ahí està l'explicació de que nosaltres tenim que diversificar l'activitat, cosa que pues, no la tenim. La veritat massa diversificada.
Sí, a més, hi ha també així a Castelló una gran preocupació per lo que és el sector del taulell i els possibles despidos, no?, que es poden fer a raó d'aquesta crisi. No? No sé si conegueu ja xifres. Com està ara mateix este sector?
A veure, nosaltres el que tenim les xifres són de, diguem, certes el que s'han fet diguem, en les diferents activitats de la província, el que se refereix a indústria, evidentment, el 99% és d'indústria del taulell. I realment, pues, ara n'hi ha 12.000 persones afectades per ERTEs en el sector d'indústria. A veure, jo espero de que la immensa majoria, sobretot d'aquest sector, concretament del sector d'indústria, que la majoria de s'afectats per ERTE que se reintegren a l'activitat una vegada, diguem, també, d'alguna manera, a nivell mundial, que esta crisi, pues, diguem, que passe i que el que és l'exportació, que és el que se diu que majoritàriament les empreses del sector, de que se torne a seu nivell, que no serà, està clar que no serà dins de 3 mesos, però que en funció de que progressivament que se vagi retornant a l'activitat anterior, jo pense que la majoria, per no dir la totalitat del personal que està en ERTEs, se reintegrarà al treball perquè farà falta. La reestructuració d'aquest sector ja se va fer a l'anterior crisi en què va haver una reducció important del número de treballadors. Per tant, jo espere que, sobretot en aquest sector del taulell, que la afectació, sobretot a extincions de contracte, sigui mínima. Perquè entenc de que l'activitat, més o menys tard, però més o menys pronta, de que se retornarà a ser la que era i, per tant, els treballadors que estan
diguem, en una suspensió temporal, se reintegraran. Pensa que hem d'esperar un poquet a veure quina és l'evolució de la situació sanitària per a veure quina serà l'evolució de l'activitat industrial.
Sí, Paco. I els ERTOs, realment, hasta quan poden ser efectius? Ens podem veure, per exemple, en novembre que encara hi ha gent dins dels ERTOs?
Jo penso que sí. Jo penso que sí perquè, a veure, sobretot encara que en principi se feien per a l'activitat que estaven totalment paralitzades per al tema, pues, estem parlant de l'hostaleria, no? Estaven paralitzades per al tema de que no se podia obrir un local i, per tant, si no se pot obrir, ahí no hi ha ningú tipus d'ingrés. Nosaltres vam promocionar el tema de certos per a que la gent no perguera el lloc de treball, sinó que estigués en una situació en què una suspensió temporal, les empreses que tinguin els mínims gastos, per a que si una empresa, sobretot les xicotetes i mitjanes, de que no pot obrir, no té ingressos, com va tindre gastos? No era jo. Sí, però la cosa que ja t'he dit que l'anterior crisi no se va plantejar això, bueno, tampoc se mos va consultar, però que nosaltres, evidentment, hem estat prevent, diguem, la permanència del treballador, la permanència com a treballador lligat a l'empresa i que les empreses no tingueren gastos. Ara bé, això s'acaba el 30 de juny, que és hasta que està previst el tema d'aquestes bonificacions que n'hi ha per a fer-te. No, perquè l'activitat no se reprendrà en la seva totalitat. I que sabem de que, per exemple, les empreses, ja no les xicotetes i mitjanes, sinó inclús les empreses ja mitjanes grans, el sector del taulell, per a que ens entenguem, sabem de que la recuperació d'aquests treballadors no pot ser ara ni des de 3 mesos, perquè depèn molt del mercat internacional del tema de la demanda. Per tant, jo entenc que això va durar uns mesos i que s'ha de, d'alguna manera, seguir en mesures de que els treballadors continuen en aquesta situació, però ja et dic que l'últim que sigui l'extinció, el despido. Bueno, nosaltres ara estem proposant ja de que els ERTEs s'allarguen tot el que sigui necessari fins que l'activitat de l'empresa ja sigui normal. Que n'hi haurà algunes que no podran aguantar i que tindran que tancar des de saber, possiblement, però anem a esperar que siguin els mínims i que dins d'això pues, que la majoria dels treballadors puguin reintegrar-se al seu lloc de treball. I això és la idea. I, evidentment, pensem de que la cosa, pues, com a mínim, està a final d'any, anem a veure gent en ERTE fijo.
I, Paco, hi ha hagut molts problemes en el que és el pagament dels ERTOs, no? No sé si així a Castelló tenen ja les dades de si ja s'han pogut pagar tots aquests ERTOs, perquè ens han dit que a nivell nacional ja s'han pagat el 98,8% de totes les persones que estan en aquesta situació.
A veure, en la província de Castelló, igual que en el resto d'Espanya, n'hi ha hagut problemes, n'hi ha hagut fallos de tema de comptes, que això, evidentment, pues, tampoc és culpa del CEPE, no? Això ha sigut pues, el que han facilitat algunes empreses, algunes gestories i demés. Que el volumen que n'hi ha hagut ha sigut tal, perquè ha sigut bestial, és que s'ha de entendre que en la província de Castelló n'hi ha 42.000 persones afectades per ERTE. Això és una barbaritat. I, a més, ha sigut de cop. Per tant, que sí que sabem que n'hi ha alguns problemes, però, bueno, el passa de que el que hi ha és la gent que no ha cobrat. La gent que cobra, evidentment, no hi ha dir que ha cobrat. Que la incidència que pugui tindre de la gent que no ha cobrat, la incidència, me refereixo al percentatge, és poquet, però, evidentment, a veure, a cada un el que no ha cobrat és el seu problema més gran. Nosaltres sí que estem, d'alguna manera, també hem generat un compte de correu a nivell estatal per a poder gestionar, diguem, allí on, d'alguna manera, se planteja aquest problema. Nosaltres, a nivell provincial, també estem en contacte directe amb el CP per a aquelles empreses, bueno, delegats, afiliats i tal, que ens demanen què passa, que estan des de març, perquè n'hi ha gent encara, i nosaltres fem una tramitació perquè potser el CP pues, no ha caigut en aquest compte. Sabem de que la feina que s'està fent és gran. Sabem també de que les carències, no d'ara, de sempre, en l'administració, també són elevades. Però entenem que el percentatge de gent que ha cobrat és alt. Hauria de ser la totalitat. No s'aixina perquè sempre n'hi ha fallos. Però bueno, que la gent que d'alguna manera està en aquesta situació, pues bueno, que acudisqui a lo que són els canals que també sabem que estan saturats. Nosaltres l'únic que podem fer és oferir-nos per un compte de correu que tenim per anar solventant tota la situació. Però que sí que pensem que el percentatge de gent que està cobrant i que se li ha solventat, en Castelló possiblement estiguem a l'altura del resto d'Espanya, sense dubte, perquè la gent que està treballant ahir, pues la veritat és que ho està fent, diguem, en totes les mesures possibles i en tot el treball necessari. Això som conscients de que...
Paco, em podries dir l'email per a si algú que ens està escoltant encara no ha cobrat el seu ERTO i vol la vostra ajuda, se fiqui en contacte amb vostès?
A veure, n'hi ha un... que, claro, tinc així en el telèfon, però el que t'estic parlant. Jo, si vols, després te'l passe per a que el facilites a tota...
Ho ficarem en les nostres xarxes socials.
És un mail de la Confederació de UGT, des de que ja s'han tramitat pues, mils de propostes no d'incidències notificades al CP per a que d'alguna manera pues, la gent que no ha pogut per ningun dels causes habituals que ni han correus ni han telèfon i tal del CP, però que sabem de que la majoria pues, estan col·lapsats o no se li donen contestació, pues, des de la nostra confederació s'ha habilitat este mail per a poder, en aquests casos en què no ha sigut possible fer-lo des d'ací, pues des d'allí intentar-ho, perquè el que n'hi ha que fer és que tots els treballadors puguin cobrar la seva prestació lo antes possible. O que s'hi va fer l'acord en els bancs per a que en el moment en què el CP volcar els datos que els bancs adelantaran les prestacions. O sigui, tot el que sigui necessari, el que faci falta per a que tots els treballadors i les treballadores, resulta que tinguin la seva prestació, que tinguin la seva seguretat dins d'un ERTE. Vamos, el que està clar és que entre tots tenim que fer lo possible per a que l'afectació que va ser la llista 100 a nivell social que sigui la mínima possible, sabent que n'hi ha molta, bueno, ara podem estar també parlant de la renta valenciana d'inserció i de més tot el que faci falta per a que, escolta, que això no mos pegue, vamos, que no mos ha fet de tal manera que la retorna que sigui més dura del que podria ser fent-lo d'una manera, diguem, més coherent, però això afecta a tots,
Sí.
A dreta, esquerra, ciutadans, empresaris, treballadors...
Sí, això està clar.
Afecta a tots.
Secretari, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver reflexionat sobre les últimes dades del paro.
No n'hi ha de què. Vinga, bon dia.
I rapidet, el tema que anàvem tocant era el consejal de Benicàssim, Domingo Lorenzo, que s'adona de baixa en la formació taronja. Domingo Lorenzo, recordem que va ser exdiputat en el Congrés i ara, avui, està de consejal en Ciutadans. Cal dir que acaba de parlar en ell, i ell m'ho ha dit, diu que demà sí que entrarà en directe, avui està un poc saturat, la cosa va com va, ja sabeu, està un poc pues, asfixiat. Tenien tres regidors en Ciudadanos en Benicàssim, que això donava la governabilitat a Susana Márquez del Partit Popular. Ara Ciudadanos se quedarà en dos regidors. Ciudadanos li demanen un comunicat, és aixina, demana que torni l'acta.
Exacte.
El comunicat que hemos enviat...
Sí, el comunicat de premsa de Ciutadans a Castelló li demana al regidor de Ciutadans de Benicàssim, Domingo Lorenzo, que torne l'acta. Que torne l'acta.
Això és el que no saben si Domingo Lorenzo farà o no. Jo li he preguntat, ell m'ha contestat diverses coses, m'ha dit que per favor que li guarde un poc el off the record, no? I demà ens dirà exactament... quina decisió pren, està valorant totes les alternatives, que el fet de deixar-se la formació taronja no és per ningú problema que té a nivell local, diu que és el problema el té i les diferències el té en el partit a nivell nacional per el recolzament que ha donat a Sánchez primer en Bildu i després en Esquerra Republicana de Catalunya. Algo més hi haurà, però suposo que demà mos ho contarà. Ja no els entretenim més. És possible que en Benicàssim pugui canviar la cogovernació. però no l'alcaldia. Això és la meva sensació. Maria Ventura, fins demà.
Fins demà, xiques.
Txelo Climent, fins demà.
Fins demà.
I a tots vostès, es deixen el meu company Javi Mata, ha sigut un plaer haver estat aquestes dues horetes amb vostès i demà, de ben segur, tenim a Domingo Lorenzo explicant-nos què és el que va fer en la seva acta.
Radio Villarreal.